normalment a aquesta hora no entrevistem polítics que estan a la primera línia. Avui, però, fem una excepció perquè hem convidat un dels protagonistes del passat, del present i no sé si del futur del país. I hi ha hagut una imatge, per exemple, que va donar... gairebé es va convertir en viral, que és aquella imatge de David Fernández abraçant-se al president de la Generalitat, Artur Mas, o viceversa. I, a més, sempre volia fer una entrevista, diguem-ho, més diferent amb el... amb diferents, fins on el puguem. Amb el David Fernández per un motiu. Perquè, a més, ho he dit aquest matí, personalment hi ha hagut molts líders polítics de diferents... i posat noms, Artur Mas, Alicia Sánchez Camacho, Joan Herrera, Oriol Junqueras, que m'han parlat molt bé, personalment, de la persona que ens acompanya avui. Que això no sé si és bo o és dolent. David Fernández, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Com estàs?
Bé. Doncs,
Sí. Aquella abraçada, això em pot començar per aquí. Aquella abraçada t'ha portat molts elogis, però també moltes crítiques.
Sí, com tot acte públic. Tot acte públic és susceptible de qualsevol...
Però era una abraçada molt sincera.
Sí, hi ha un context contextual, anem a dir-ho així. 6:15 de la tarda del dia 9 de novembre, i quan s'acabava de comunicar que havien passat la barrera dels 2 milions de vots, però sí, ha portat això. Però bueno, tot actava públic ens descobreix, això ho deia Montaigne, i així és, i per tant la crítica és lliure, només faltaria.
Que portis... Que parlin bé de tu, Artur Mas, Oriol Junqueras o Alicia Sánchez Camacho, amb les diferències ideològiques que tenen tots tres amb tu, amb moltes coses, t'ho prens com una lògica? Estàs fent la feina ben feta? Tens por de tanta elogi o de tanta estima?
Tot plegat, jo crec, no? Afortunadament no forma part del debat més general. Bueno, tot s'ha de mirar dialècticament. És a dir, jo penso que hi ha una cosa que és positiva, que és la humanització de la política, que a vegades estem acostumats a una testosterona masculina que compartimenta, que blinda, no? I l'altra també és veritat, home, que sent nosaltres una formació i un espai polític que venim d'on venim, és a dir, del carrer i dels barris i de les comarques, doncs el poder sempre ens ha fet por, no? I aquestes, no? A vegades hi ha moltes formes, algunes més subtils i altres més menys subtils de cooptació, però no penso que entra, no?, en el terreny de les relacions personals. I és veritat que per nosaltres sí que forma, o com a mínim, no?, personalment sí que forma part d'una pràctica política, és a dir, apliquem els valors que defensem, no?, també a la vida quotidiana.
Deixa'm preguntar-te algun tema polític i després ja passem a temes més personals. Per la CUP, quan haurien de ser les eleccions?
Immediatament, i com abans millor. I vist el resultat del 9 de novembre, doncs s'haurien de convocar ja per renovar un mandat democràtic i avançar. Anem a fer la síntesi, ja que hi ha tantes conferències i tantes propostes per avançar cap a una convocatòria plebiscitària constituent, anem a dir-ho així, i seguir participant d'una acció política col·lectiva que precipiti el temps de la plena llibertat política per al nostre poble i per sortir de la pitjor crisi que vivim.
Us plantegeu, en algun cas, presentar-vos sense les sigles de la CUP?
Sí, això sí que està plantejat. De fet, està avui sobre la taula. Hi ha un manifest que és una crida constituent, i a nosaltres el nom no fa la cosa, no? L'hàbit no fa el monjo, i per tant a nosaltres el que ens interessa és sumar precisament en aquest procés de ruptura democràtica, d'alliberament nacional, de transformació social, i pensem que com més podem aportar i com més podem sumar, no?, és sortir dels espais de confort, que a casa s'està molt còmode, i anar a buscar moltes noves complicitats que s'impliquin en aquest procés per la llibertat política i per la justícia social. Per tant, això ja està plantejat. La CUP anava com a CUP alternativa d'esquerres a les últimes eleccions, a les del novembre del 2012, i a les primeres que vam al Parlament, i avui estem treballant amb aquesta clau. No és una condició sine qua non que es mantingui per res, eh? No hi ha condicions en aquest sentit. Potser la gent ens diu mantenim-la d'alguna forma, perquè són 2 anys en què s'ha conegut que és el municipalisme alternatiu de la CUP als Països Catalans, i potser tenim una altra idea, però som perfectament conscients que què significa que és aquest espai d'esquerra radical nítidament compromès amb la independència del país, doncs continuï sumant i continuï aportant.
Si us presenteu sense sigles, és a dir, si la CUP es presenta sense sigles en aquestes eleccions, això et permetria tornar-te a presentar?
Jo penso que no. Penso que no. Penso que però des d'un punt de vista polític, ètic o polític, nosaltres vam prendre uns compromisos el 2012, que són avui d'aplicabilitat, que no es poden canviar, afortunadament, i pensem, i a més és una reflexió col·lectiva, també doncs, compartida amb la Isabel i amb el Quim, no? que té més potencial transformador no repetir que repetir, que en un context on la degradació, la devaluació o el deteriorament de la política, no? està a l'ordre del dia, doncs lligar paraules i fets, malgrat la política sempre és un terreny d'excepció permanent, doncs és molt més important aquesta nova cultura política que es fonamenta en projectes col·lectius més que ni per lideratges.
Penso que no vol dir que podria haver una voluntat que sí.
No, penso que no, en el sentit de dir, si em diguessis com a CUP, ho tinc clar, no? És a dir, hi ha una resolució de l'Assemblea de Molins de Rei del 13 d'octubre del 2012 que implica això no, però clar, quan és un nou espai polític, si algú planteja, no? Doncs podria sortir el debat, però jo penso que no serà així. No és que penso que no.
No, però penso que no, però vull dir, la teva voluntat, sí.
Sempre em costa, la part de...
Ja ho sé, però...
En ser portaveu d'un espai col·lectiu, però jo personalment penso que no. Penso a més que no, o sigui, una cosa és la política, que és la part important, penso, la part determinant, és una decisió política col·lectiva, i a part, com a personeta, jo penso que comparteixo aquesta opinió política col·lectiva de la CUP, i a més penso que puc aportar més des de fora que des de dins.
Val. Què et sembla la via Clavé? Ho dic perquè des de fa uns dies s'està parlant molt a través d'un tuit que va penjar el Sometent, que és un clàssic del Twitter, i molta gent ho va llegir, ho vam llegir, i que ve a dir, per entendre'ns, que els partits sobiranistes de Catalunya no presentar-se a les pròximes eleccions generals a Madrid.
Vaig accedir-me en la lògica assembleària i per tant vaig opinar, perquè no ho hem debatut i analitzat, però sí que ho direm una prèvia, no? I una reflexió extemporània, no? La prèvia és que la CUP ja fa temps que fa això. La CUP no es presenta ni té previst presentar-se a eleccions de marc estatal des de la vocació i l'anhel autodeterminista i independentista. I l'altra és que jo la veig amb bons ulls, des del punt de vista d'accelerar també la desconnexió i una forma també, no?, de visibilitzar que ja estem construint un altre marc i una altra institucionalitat política comuna. I a més, com venim de l'escola de desobediència civil, doncs tot el que sigui abstencionisme actiu, boicot com a forma de denúncia, ens sembla amplement interessant. De fet, després hi ha una tercera reflexió que és més històrica o política. El País Basc, la Constitució, no va guanyar mai perquè es va cridar l'abstenció. És el lloc on més deslegitimat va néixer el règim del 78, amb unes condicions que tots coneixem prou dures, no?, respecte a l'existència de diferents violències polítiques, però la deslegitimació de la reforma del franquisme, allà on s'evidencia, a les acaballes del 70, és el País Basc amb una abstenció, no?, massiva respecte a la Constitució espanyola avui vigent.
Avui, em pots un moment? Avui porto una samarreta que posa viure vol dir prendre partit.
Antonio Gramsci.
És veritat que tens un centenar amb diferents eslògans i missatges?
Sí, més o menys. Les pròpies, és a dir, les d'abans del novembre del 2012, perquè sempre he portat samarretes, i les que van arribant al Parlament cada
perquè
setmana...
Perquè la gent ara t'envia samarretes?
Sí, ens envien samarretes allà a l'oficina de la CUP, com si els nostres cossos s'haguessin convertit també en un camp de batalla, anem a dir-ho així, i la veritat és que és una altra forma d'entendre i veure el país, i de celebrar-lo, no?, de veure tanta gent que està en lluites obertes contra el fracking, contra el tancament dels CIEs, la lluita de Panrico, i per tant, és a través de les samarretes fas una cartografia d'un país en lluita.
Quantes en tens?
Jo crec que hi ha més de 100.
Més de 100?
I al Parlament en tinc unes quantes més perquè...
No... Guardes el Parlament, com explicava avui la Garolera, eh?
Sí, és que no hi ha armari per tanta samarreta ja.
En tens alguna de preferida?
És molt difícil, això. Molt difícil perquè...
O alguna que li tinguis molt carinyo?
A totes les tinc molt carinyo. Segurament les més antigues i les més desgastades i les més velles són les que li tinc més carinyo. És com aquella cançó de l'Ovidi Montlló de la samarreta, no?, que al final t'estimes la samarreta més cansada, més gastada i més suada i més destanyida. Però és veritat que la que acostumo a portar sempre molt, molt, molt d'orgull és la de Guillem Agulló.
Tens corbata? Alguna corbata o no?
No, em va regalar un empresari de Sant Cugat ara fa un any, i ho vaig dir a la CUP, perquè de la transparència dels regals, que no. Un folar, la veritat, que bastant bonic, però no
mai entra... Mai t'has posat corbata?
Mai m'he posat corbata, no? L'única vegada que m'he ficat un trajo obligat pel meu germà bessó quan es va casar, clar.
I vas anar...
Amb levita.
Oh!
És l'única que recordo.
Hi ha fotos?
Hi ha fotos i m'ho va pagar ell, perquè jo em negava absolutament. Jo volia anar amb xàndal. Una forma també de disrupció, no? De les, no? De què és l'amor i què no és, no? I també és quotidianitat.
Ets creient o no?
No.
El teu germà bessó ho és o no?
Gràcies a Déu, no soc creient.
Es va casar per l'església o no?
Es va casar per l'església, sí, sí, sí.
I és creient el teu bessó? Sí, té una entrevista al teu bessó, però vaja.
No, va fer una cosa... Va fer una cosa curiosa, que, perquè nosaltres no estem ni batejats.
Ah.
I quan vam néixer també ja estàvem molt extingits la secció femenina de Falange, però a la meva mare la van apercebre, no? De que els seus dos fills petits, doncs, no estaven batejats. I, per tant, per poder casar-se, va haver de batejar-se en 2 mesos. O sigui, va fer un procés de conversió express al catolicisme i així va anar. Però no som creients, i venim d'una família d'arrel molt republicana, molt laica, molt respectuosa, també, és a dir... No? Però no crec en Déu ni en el poder de l'Església, malgrat tinguem un papa darrerament que ens sorprèn amb algunes filípiques.
T'agrada?
Amb algunes filípiques interessants, sí, malgrat, clar, ho diu des d'un espai de poder com és el Vaticà, no? Però sentir, doncs, en Bergoglio, perquè a mi la nomenclatura dient que aquesta economia mata, que és una economia que genera desigualtat, no? que Lampedusa, el naufragi de Lampedusa, és un crim del sistema, no? I que neix en la mateixa Europa racista, xenòfoba i de búnquer, no? De l'Europa fortalesa, que és una altra rèplica de Frontex, com pot ser les tanques i les filferrades de Ceuta i Melilla. No?
T'assembles al teu germà? Perdona, que torni el germà.
No, som bessons bivitalins, és doble placenta.
O sigui que si el veig al costat, no diré que és el teu germà.
Afortunadament.
Va. Però per tant hi ha una mena, que no és de clon, però un germà bessó, diríem que va amb corbata.
Va amb corbata.
Vota la CUP?
El novembre del 2012 va votar el seu germà. Però és una mica... Està una mica més cap a la dreta, des de l'esquerra,
sí, no?
Eh?
Sí, des de l'esquerra cap a la dreta.
Sí, no estan les nostres... No, és des de
l'esquerra. Sí, els diners de Nadal deuen ser divertidíssims, no?
Sí, bueno, viu a Brussel·les fa 8 anys. Mm. És una de les persones que també va haver de sortir a buscar-se la vida... més enllà del nostre país, però sí, són interessants, no? tenim molt bon rotllo, el vincle. Bueno, ja saps que els bessons sempre tenim, no?
Sí.
Quan has compartit 18 anys, 18, no, 16, a la mateixa habitació, finalment t'has de posar d'acord.
Escolta'm, David, deies, s'ha acabat ja una etapa i pots fer més fora que dins, ja ho has dit en reiterades ocasions. Què t'endús del Parlament? És a dir, quan, des del dia que tu vas entrar al dia últim que surtis d'allà dins, t'ha sorprès molt, entre cometes, positivament més del que t'esperaves?
Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. Jo crec que la sensació és molt ambivalent, fonamentalment.
Per exemple, es treballa més del que pensàveu abans, o no?
Home, tres diputats que tenen la mateixa responsabilitat que un grup de 50, sí, perquè són jornades molt llargues. Pensa que entre les tres estem pràcticament a 35 o 36 comissions. És un Vietnam quotidià, no sé si és la millor comparativa, però és... M'enduc fonamentalment aprenentatge. No he deixat d'aprendre cada dia. No dic que hagi après coses bones. Fonamentalment n'he après coses dolentes, com funciona la litúrgia d'un palau, com és el poder de prop, segurament bastant més perillós que de lluny, que de lluny tot està molt clar, però quan el veus, veus les dinàmiques. I ho dic des de la més estricta humilitat d'un pop, no? Que entra en un garatge i no és el seu món, és un terreny advers, hostil, que no forma part de la nostra cultura política, però bastantes decepcions.
A partir de segons quina edat els amics poden venir de nous, o no? Te'n duràs algun amic d'allà?
Sí, segurament. Del cicle polític, segur. Viscut al Parlament, eh? Vull dir, no té per què ser dins del Parlament. Hem conegut moltes persones i sí, jo crec que un parell...
Em pots dir qui són o no? Em pots dir qui són o no?
Sí, no el sé. Igual els hi faig. No, és persones que de l'escola de la presa, una de les quals està... bastant enllà de les nostres posicions polítiques, no és cap diputat, eh? Uh-huh. És una persona del Parlament, de l'equip que treballa, de l'equip que treballa al Parlament, i que al final fas relació dels bibliotecaris, em portaré doncs,
i amb algun diputat sorrides. Que diguis, mira, amics no, però diputada, que diguis, amics no, però anirem a sopar segur algun dia i tinc ganes de retrobar-lo o retrobar-la?
Sí, crec que no he sopat amb cap diputat o diputada en
aquests
sí, perquè al final comparteixes un espai i un temps de vida, encara que siguin dos anys, i fas relació, però sí, no tindria cap problema, no? Però ara sí, no, recordo que tenia molt bona relació amb el Joan Ignasi i Helena, no? No m'aniré mai a sopar amb el José Antonio Coto, això segur, i per tant, sí, amb el Jaume Bosch també podria fer un cafè llarguíssim parlant de temes, i després és veritat que també he après coses i he estat en llocs impossibles, no? Jo recordo molt, o que em semblaven impossibles, no? No llocs, recordo molt les converses quan acabaven les sessions de la Comissió de Balas de Goma, on havies d'interlocutar i dialogar doncs, amb molta gent del cos de Mossos d'Esquadra, no? I eren converses que mai hauríem, en condicions normals, anem a dir-ho així, i que havies de... No? Que eren dos mons molt, molt, molt diferents, no? I finalment, jo penso que, per exemple, aquella comissió, igual que la de les caixes sobre la sanitat, diem que ha sigut un fracàs absolut, i ja veurem com acaba la comissió del cas Pujol. La de Balas de Goma, jo penso que va ser molt útil en el sentit de posar sobre la taula les dificultats que tenia aquest país, i a més va acabar, òbviament, amb la prohibició de les bales de goma, i per tant aquest país ha prohibit que hi hagi el risc de que un rebot no, de bala perduda deixi cega alguna persona doncs, com Esther
Quintana. Ha canviat la teva visió de la política, la teva personal, no parlo del diputat de la CUP, de David Fernández, la teva visió de la política des que vas entrar ara que sortiràs?
M'ha reforçat en la convicció de l'aposta política que van fer els moviments socials d'aquest país ara fa 20 o 25 anys, segurament, perquè això de la CUP no és nou ni és un bolet, sinó que ve molt endarrere, quan començàvem amb la insubmissió, amb l'ocupació també, amb l'ecologisme social, amb el feminisme, és a dir, que la primera línia de la política, per dir-ho així, és el carrer, és la vida quotidiana, i és el barri, i no hi ha societat més democràtica, més cohesionada, més dialogant, més inclusiva.
Però es treballa més, per exemple, al Parlament del que tu pensaves que es treballava? En general, dic...
És desigual. Jo, a veure, la senyora Alicia Sánchez Camacho o el senyor Albert Rivera passen un cop cada 15 dies pel Parlament, no passen més. És així. I per tant, hi ha gent que treballa, però no, jo crec que en aquest àmbit hi ha decepció. Sí que és veritat que hi ha molta demanda externa. És a dir, el propi país, quan una secció sindical, un moviment veïnal, un AMPA, una escola, va al Parlament, és a dir, la legitimitat que li donen al Parlament com a espai de resolució de conflictes és obvi que existeix, i aquí sí que hi ha moltíssimes demandes. M'entren cada dia al fil del correu a l'oficial 200 o 250 o 300 correus, és a dir, la gestió es fa molt difícil, però també he vist mediocritat, és a dir, he vist en directe, jo dic des de la humilitat, la degradació i la devaluació del fet polític, de la política
injustament si Injustament
la...
Sí, que la visualització aquesta d'una política, diguem-ho, gastada.
Sí, nosaltres creiem, sí. O sigui, nosaltres creiem en el retorn de la política. Jo deia Hannah Arendt, vull dir que al final l'acció política, no? I sobretot col·lectiva, és la que permet trencar les inèrcies i els cicles fatals de la història. Però nosaltres estem en política perquè creiem en la política, creiem en la capacitat col·lectiva de canviar, millorar o alterar el funcionament injust dels coses. I després també a vegades he vist insensibilitat i amb el degut respecte també una component de classe de la política, no? Allà hi ha una determinada gent que segurament viu uns barris molt determinats, no? Té uns patrons de vida determinats que estan molt allunyats des de la majoria social. Hi ha una certa aristocràcia política, no? Allò que a vegades se'n diu la classe política, doncs la veus de pròpia. Ara és entre House of Cards, l'ala oeste de la Casa Blanca, i a vegades The Wire, també.
Mira sèries o no?
Miro The Wire.
The Wire, t'agrada?
Sí, i em va agradar moltíssim. Soc un fan del McNulty. I veurem, i ara m'han recomanat Homeland, però el problema per veure sèries...
House of Cards, l'has vista?
No.
Te la recomano. Sí.
Però el que passa que això és el problema de veure sèries que has de tenir temps.
No, és que ara et volia preguntar d'això. Em consta que fas més hores que un rellotge. Hi ha temps per tu? I pels teus?
Molt poc.
Molt poc.
El temps de vida, per dir-ho així... està molt esvaït, està molt diluït i clar, quan existeix que arribes també molt d'acte, però tampoc ens queixem en excés, eh? És a dir, és normal o no és normal, però és, no és res excepcional, és com viuria qualsevol company o companya de la CUP posat en les mateixes circumstàncies, no? Aterrats al Parlament en un novembre del 2012, són tres persones només, cada dia és un mal de cap continu perquè has d'escollir què prioritzes. Si prioritzes la vida de Panrico, no pots estar dos llocs a la mateixa hora, no?
Tens parella, per cert, si us...
Tinc companya, sí.
Tens companya. Clar, deu estar contenta.
Contenta amb l'holograma.
Sí, no? Sí, clar, ets un holograma, que és clar, evidentment.
Sí, sí.
Teniu temps per fer vacances?
Com?
Teniu temps per fer vacances?
Sí, molt poc. Bueno, vam fer l'agost perquè...
No t'imagino anant agafant un avió i anar a Nova York, per exemple?
No tinc... Hòstia, com la indústria del turisme seria un fracàs jo per ells, perquè no faig més de turisme d'interior, que es diu, i sí. Menys que turisme, per mi vacances és sinònim de descans, de llegir, de passejar i de cuinar, i l'altre que sàpigues desconnectar.
De cuinar?
Sí.
Ets bon cuiner?
Bueno, m'agrada cuinar.
No, sí? No algun plat, diguem que...
Bueno, arrossos...
Sí o no?
Sí.
Ah, coi, vols saber-ho, això. Vols saber-ho. Si David Fernández quedarà, entre cometes, marcat per una imatge i per un moment al Parlament, segur que és aquest.
¿Sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto, como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo, porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos, y desde otras esferas participa de una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo?
¿A quién, a usted?
No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un día la gente se harte. Que nos veamos en el infierno, su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. I el 15M decía que el miedo cambia de
mundo. Perdoni, però senyor Fernández...
Hasta pronto, gánster.
Això... Vista en perspectiva, posar les mans a la cara, perquè deu passar com ens passa molts, que escoltar-te et fa vergonya. Però ho tornaries a fer exactament igual?
Bastant més dur.
Bastant més dur. Vist el vist?
A la llum dels esdeveniments, només ha passat un any i... I anem cada curs, no? El refrany diu piensa mal, té que veure es corto, i diu piensa más, no? I aniràs més lluny. Però la vista de la llum no era una sabata, era la sabateria sencera, per fer la metàfora, no? Però no. Segurament no em penedeixo, ni molt menys. Dic, hosti, sempre, la reflexió ara és, hosti, sí que ens ven cada curs, no? I després, perquè aquell moment no hauria estat molt lluny de les Black Targets, de les Black Cards, vull dir, no hauria estat molt lluny aquell moment en què anava fent consumicions d'alcohol, suposadament, de 3.200 euros. Tots sabem què signifiquen consumicions d'alcohol de 3.200 euros, anem a deixar-ho aquí, perquè la vida íntima de les persones a mi, no? la respecto molt, el drama és que ho faci amb recursos, no? En fi, per tant, no. I a més seguim en aquesta lògica de la voracitat dels carronyaires, per dir-ho en paraules de l'estimat Xavier Antic, no? Una lògica d'avarícia i de cobdícia i de com és la impunitat, no? Jo crec que aquella desfilada de Rodrigo Rato al Parlament va ser una apologia a la impunitat. Va començar aquella intervenció dient, no sé què faig aquí. Gràcies per convidar-me, no sé què faig aquí. Dic, no, és que no estàs convidat, estàs obligat a comparèixer, perquè resulta que dirigeix una entitat financera amb un forat de 22.000 milions d'euros, no? I el mateix amb els de Catalunya Caixa, no? Encara ja hi ha quatre denúncies judicials obertes, dues pel FROP, altres dues per la CUP, que els hem denunciat. I com és la impunitat? Tots reconeixem, o ens reconeixem en aquella lògica de cobdícia i segurament de brutícia, no? Moral, com perquè clar, finalment la corrupció és la suspensió moral de la política dels de Caixa Penedès dient, no? No dient res, no? Caixa Penedès van passar per l'Audiència Nacional. Sí. Van reconèixer els fets i estan a casa seva.
Acabo. Una última cosa. Saps qui és el Pequeño Nicolás?
quin remei en la societat de l'espectacle i les autopistes de la informació.
Què et sembla?
Bueno, em sembla que Valle-Inclán Clan disfrutaria com un nan, no? Amb la figura de l'esperpent, amb aquestes figures polítiques que genera la cultura política, no? En el moll de l'estat espanyol, que és molt diferent que els pobles de l'estat espanyol, i per tant absolutament kafkià, surrealista, digne d'una obra de Ionesco, no? De l'absurd. Però també reprodueix l'acceleració d'aquesta falsedat, ara m'entendràs, espero, d'això que se'n diu capitalisme, no? d'aquesta ficció, meitat ficció, meitat infern, que és un model que genera, doncs, això, no? L'ego surfing, la falsedat, la impostura, el joc de palau, no? Tot això, bueno, una bona definició del que és i suposo que l'altre, doncs, no o sigui, la veritat, el que hi ha darrere d'això, no sé què serà, ho veurem, però em sembla esperpèntic, per dir-ho en termes de Valle-Inclán.
Fa uns dies li deies al Carles Capdevila, ara, que tens un deute polític, moral, ètic i, sobretot, d'amistat amb una persona. Abans deia, quin nexe d'unió tenen David Fernández i Viggo Mortensen? I tenen un nexe d'unió, almenys un, i és August Gil Matamala, és a dir, el sogre del Viggo Mortensen és l'August Gil Matamala, és a dir, és el pare de l'Ariadna Gil. I estàs fent una biografia?
És l'únic vincle i el més important, segur. Sí,
coneixeu però... el Viggo Mortensen o no?
Sí, sí, sí.
Ah, els coneixeu ja?
Sí, sí,
ah,
sí.
Perfecte. Mira, fes-me'l passar.
El cas és que és un deute d'amistats, fonamentalment. Jo, a l'August Gil Matamala, més enllà de que com a periodista li estigui fent la seva autobiografia, és una cosa que està estroncada i aturada des de novembre del 2012. Mm-hmm. És a dir, jo l'octubre del 2012...
Vas per la biografia?
Començava a redactar la biografia i el fet polític, no? Doncs, de ser escollit diputat de la CUP, doncs ho va aturar, i per tant tinc un deute permanent i cada cap de setmana em persegueix de molt mala manera.
El coneixes amb ell personalment, a l'August Gil?
Sí, fa molts anys, però no només perquè hagi sigut... objecte, és que és amistat, vull dir, jo el que he après a l'August el conec fa 20 anys i tot el que he après de la llibertat política, dels drets socials, del moviment obrer, de la dignitat i la coherència en la lluita, de la persistència, doncs la seva història, jo crec que ell sempre ens va dir dues coses, perquè ell no volia fer el llibre, eh? Li vam dir nosaltres que feia falta un llibre que expliqués, jo no vull una autobiografia, vull que a través d'una història personal podem explicar la història d'un país. I l'August Gil Matamala és un nen de la guerra del 34, que veu com el seu pare, no?, és represaliat pel franquisme, com desapareix perquè és empresonat durant molts anys, com forma part del primer suc al 1950, és a dir, entra en la resistència política contra la dictadura franquista, com és responsable d'intel·lectuals del suc i acaba sent expulsat del suc, com es compromet amb el moviment obrer autònom, tota manera, com no es creu en la transició, i fa uns escrits brillants contra la transició, com es manté en la lluita contra la tortura als 80, arriba a ser president de l'Associació Europea d'Advocats Demòcrates, és un jurista reconegut, però és el cercle de la història, no? La història, per allò que no ha sigut, anuncia el que serà, i els somnis més vells, en B alta i en B baixa, de l'August Gil Matamala, ara tornen a estar... fundador de l'independentisme d'esquerres sota la dictadura, o sigui, tot el que havia somiat ara està en la primera agenda política, i és per persones com ells, anònimes, no?, que segueixen també el fil de moltíssima gent anònima en el fil roig de la història que som on som. No?
I per tant... Doncs mira, David Fernández, hola, què tal, Viggo Mortensen?
Hola.
Os conocíais, ¿no? Me ha dicho.
Sí, nos hemos conocido una vez y he oído de él y le he visto... hablar hoy y otros días en televisión y en la radio, y sé que ha trabajado con August durante mucho tiempo para hacer este libro, y creo que va a ser un libro interesante.
¿Cuándo surtirá?
Doncs no ho sé. L'altre dia ens escrivíem amb l'August. És prioritat 1 quan acabi aquest cicle institucional de la meva vida. És prioritat 1. El llibre es titula... La primera frase que ens va dir, no?
Què és?
En el principi de tot hi ha la guerra. No?
En el principi de tot hi ha la guerra.
Un nen de la guerra.
T'he de donar una cosa, David. Espera. Perquè ja saps que t'ho he de donar. Jo van dir, escolta'm, quin em va demanar quan va anar a la Fira Santa Llúcia de Barcelona amb la Unitat Mòbil, em va dir, quin caganer vols? Dic, home, hi ha el del David Fernández. Dic, per tant, jo trec el plàstic. Saps el que és un caganer, no, Viggo?
Sí, sí.
Clar. Doncs mira, caganer de David Fernández. L'havies vist o no?
L'havia vist.
Te sembles o no?
Sí, home, sí. Una posició... Apa.
Ara, hi ha un problema. Has de tenir... No sé si fas pessebre.
No faig pessebre.
No fas pessebre.
Una persona
bueno,
atea i laica com nosaltres.
Jo la posaré. El problema que tinc jo és que semblaràs... Clar, el meu pessebre, les figures que tinc jo són unes figures petites, i clar, aquest caganer aquí semblarà Goliat.
Bueno, sempre li pots buscar una altra ubicació sí, alternativa.
Sí. A la plaça Sant Jaume, la posarem allà. David, ha estat un plaer.
Igualment.
A la propera.
A la propera,
més,
sí.
Més i millor, i a seguir endavant, que endarrere no hi ha res.
Efectivament. Moltes gràcies, David, per estar amb nosaltres. D'aquí uns moments, Viggo Mortensen, per parlar de cinema i per parlar de teatre, perquè vindrà a fer teatre a Barcelona també. D'aquí uns moments, Viggo Mortensen, aquí al Món RAC1.